Són les 9 i 6 minuts. Bon dia, què tal, com estem? Comencem Penedès en xarxa, comencem matí aquest dijous 12 de novembre de 2020. Obrim aquestes 3 hores de ràdio des d'ara fins a les 12 que compartim plegats cada matí de dilluns a divendres des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Diumenge Ràdio i Ràdio Vilafranca. Tres hores de ràdio, un matí de dijous, que comença ara, d'aquí a uns minuts, parlant amb els hostalers del Vendrell, que han marxat pels carrers de la capital del Baix Penedès amb el lema "Els hostalers en peu de guerra, no poden més". Ens explicaran la situació Daniel, de la fàbrica del Pernil, Giancarlo, de Don Vito, i Jèssica, del Tast. A 9:45, primera cita amb l'actualitat del Penedès, les notícies en el primer flash del matí i a continuació el Directament Jove. Avui la Núria Mallofré del CIAJ vindrà acompanyada de la Judit Guasc, dinamitzadora de l'Espai Jove a la Nau, per parlar de tota l'activitat virtual que ofereixen. Recordem que la Nau va tancar portes fa uns dies i tota l'activitat ara és telemàtica. També recordarem les diferents dates per inscripcions, estudis a distància. I a les 10 obrirem la segona hora parlant del gran recapte d'aliments d'aquesta 12a edició, que enguany serà molt diferent. No hi haurà la imatge tradicional de caixes i palets d'aliments als supermercats, perquè a causa de la pandèmia aquest gran recapte serà totalment telemàtic. Només acceptaran donacions virtuals. Un gran recapte que s'allarga i que comença dilluns vinent. Explicarem les diferents formes de col·laborar i també farem una crida perquè igualment calen voluntaris, no tants com era habitual, però en calen. En parlarem a partir de les 10 amb el delegat del Banc d'Aliments a l'Alt Penedès i president de l'associació Ressò, que gestiona el Rebost Solidari de Vilafranca, el Manel Medialdea. Tot parlant del gran recapte, arribarem a 10:45, segona cita, segon flash informatiu d'aquest matí. I a continuació, el Cuida't amb la Roser Ferrer, la nostra terapeuta que ens acompanya cada 15 dies. I avui ens vol seguir parlant de la importància de gestionar les emocions i, en concret, de la necessitat de mantenir cadascú el nostre espai propi. Si esteu afectats pel tancament de la clínica dental Dentix, no us perdeu el Salut i Consum, que arribarà a les 11 i pocs minuts. Avui comptarem amb la Gavi Giral, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Vilafranca, perquè ens parli de com s'han de gestionar tots aquests tractaments que han quedat en suspès arran del tancament de la clínica dental Dentix a Vilafranca a finals d'octubre, que ha deixat més de 4.000 afectats a Vilafranca i l'Alt Penedès. A 11:45, última cita amb l'actualitat, tercer flash informatiu d'aquest matí i a continuació sonarà la música. I és que avui us volem parlar del cànon de Pachelbel i de la seva influència en la música contemporània, tot escoltant unes quantes cançons amb la nostra mestra, la Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní. Si a 14:15 us oferim l'actualitat del Penedès, aleshores en punt anem més enllà de les nostres comarques i connectem amb aquests butlletins generalistes. Per tant, a les 9 hem fet aquest primer i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 perquè estigueu ben informats. Avui dijous, pendent de la resolució del Procicat sobre la pròrroga de les restriccions o l'alleujament d'aquestes.
Penedès en xarxa. Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Diumenge Ràdio.
Comencem aquest dijous parlant de l'hostaleria del Vendrell, que està en peu de guerra davant el tancament del sector i l'increment de taxes que ha dut a terme l'Ajuntament de la capital del Baix Penedès. Aquest mateix dilluns van protagonitzar una marxa lenta per tot el Vendrell, a la qual s'hi van adherir proveïdors i també treballadors del sector de l'estètica, que també pateixen aquestes mateixes restriccions. Per saber-ne més de la situació que estan vivint, ens n'anem fins a Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, els hostalers del Vendrell estan en peu de guerra i és que, a més de la situació de que no poden encara obrir a expenses de la resposta que doni el govern de Catalunya durant el dia d'avui, a més, els hi han pujat els impostos a nivell municipal. És per això que avui podem parlar amb ells. El dilluns van fer una marxa lenta al voltant del Vendrell, on van paralitzar la ciutat, i va ser una de les accions que tenen previstes i que potser n'hi haurà d'altres si no s'arriba a fer un acord per tal de que ells doncs, puguin ocupar la via pública sense impostos o que se'ls condoni o... Ara veurem exactament què és el que volen, per això tenim el Dani de la fàbrica del Pernil. Molt bon dia, Dani.
Hola, molt bon dia.
Tenim a la Jèssica del Tast. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim a Giancarlo de Don Vito, de Sant Salvador. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, jo he fet una petita intro, però a partir d'aquí, si voleu explicar exactament què és el que reivindiqueu i per què també doncs, esteu posant aquest llaç negre conforme l'hostaleria estava morta i podria fins i tot afectar a la resta de negocis del Vendrell. No sé qui vol començar.
Lógicamente lo que estamos reivindicando son las autoridades municipales. Somos conscientes de que lo que compete a la Generalitat y lo que compete municipalmente, ¿no? Sobre todo hemos notado un desamparo total desde el punto de vista desde el ayuntamiento porque hemos tenemos que estar pidiendo una serie de ayudas donde no llegan y lo único que nos están ofreciendo, lo único que nos han ofrecido es no pagar el tiempo que hemos tenido cerrado. Quiero decir con eso, nos están condonando un trimestre del año pasado, del 2020, que fue cuando empezó la pandemia, que no pudimos trabajar. O sea, nos están condonando no pagar impuestos, pero es que tampoco trabajamos esa época. Y, en consecuencia, nosotros lo que estamos pidiendo es ayudas. Necesitamos ayudas, porque hemos trabajado a medio gas, hemos trabajado con el 50% de aforo, hemos trabajado en unas situaciones muy complicadas. Entonces, lo que queremos que realmente, durante tantos años, hemos estado pagando nuestros impuestos, religiosamente, que es lo que nos toca, y queremos seguir haciéndolo, pero también queremos que desde la Constitución del Ayuntamiento, una ayuda, que nos ayude. ¿Con qué? Pues con la exoneración de pago de impuestos. Y además, que seamos lógicos, que nos sentemos a hablar, a negociar, pero que el punto humano, que estamos pidiendo ayuda, no estamos pidiendo una obligación, no estamos pidiendo que nos ayuden, que vayamos de la mano. Esto es lo que principalmente estamos reivindicando la Asociación de Bares y Restaurantes del Vendrell y Playas.
Jessica.
Pues la verdad es que sí, que Giancarlo lo ha explicado bien. No pedimos que nos den limosna, sino simplemente que nos ayuden un poco a nivel ayuntamiento. Sabemos que ellos no pueden hacer porque abramos, eso lo entendemos, es una cosa que viene de la Generalitat, pero creemos que sí que nos puede ayudar como pueblo por el tema de impuestos. Sabemos que impuestos que dependen del ayuntamiento, como terrazas o basuras comerciales. Ya de este año no, porque sabemos que los presupuestos están cerrados, pero de cara al año que viene, quizás el 20 o el 25% que nos van a descontar nos es nada ahora mismo. Entonces, por eso pedimos el 100%.
¿Dani?
Bueno, yo estoy con los compañeros igual, lo mismo. Realmente la ayuda que el ayuntamiento por parte suya nos puede proporcionar, bueno, ellos ya saben bien, salen en los medios diciendo que son insuficientes, o sea, ellos ya realmente lo reconocen que son insuficientes, pero bueno, creo que no se está viendo ninguna reacción más, o sea, al final ellos bueno, están convencidos de que bueno, que son insuficientes. Entonces, el tema es que este año ya han cobrado las basuras, terrazas, no ha habido ningún descuento por parte de ellos. Estamos colaborando con compañeros del sector facturas del 2019 con respecto al 2020. No han visto ninguna bajada, no han visto ningún descuento de un 25% conforme lo que dicen ellos. Al contrario, han notado la subida y con una diferencia pues notable. Entonces sí que es verdad que lo que pedimos son ayudas reales, ayudas verdaderas, que el año que viene pues sean conscientes de que ese 25% no va a ayudar a nada, al contrario, están diciendo que nos están descontando, como dice Yanka, el compañero, que nos dejan de cobrar ese trimestre de terrazas, pero es que ese trimestre de terrazas no hemos trabajado. Luego, es verdad, hemos estado trabajando a las restricciones que nos han impuesto. Empezamos a trabajar a un 30%, luego a un 50%, y luego, pues bueno, ya se puso todo un poquito en orden y pudimos trabajar un poquito, no al 100%, al 100% de aforamiento sí, pero no hemos llegado a trabajar realmente a ese 100% como otros años. Entonces, realmente las ayudas son muy muy insuficientes, muy insuficientes.
A més, l'altre dia parlàvem que la primera acció que feu és a la Plaça Vella, l'ompliu, no només hostalers, sinó centres d'estètica també afectats pel tancament, el que seria doncs, proveïdors, que és el que vam veure també a la marxa lenta. I realment pot ser un efecte dominó que si vosaltres no sortiu d'aquesta amb les mesures de la Generalitat, més la que falta aquesta ajuda per part de l'Ajuntament del Vendrell, el negoci pot caure i, òbviament, els vostres proveïdors també seran els primers a caure, no?
Por desgracia, como bien has explicado, es un efecto. Vamos a ir cayendo todo. Que si esto se empieza a poner soluciones, vamos a ir cayendo todos, ¿no? Lógicamente, el otro día nos pusimos realmente bastante, pues ya cabreados, por llamarlo de una manera, fue cuando se filtró una de las votaciones por parte de la oposición que presentaban, una enmienda para exonerar el pago de impuestos por debasura. Lógicamente, el equipo de gobierno votó en contra. Lógicamente, digo lógicamente porque es lo que tocaba, ¿no? Votar en contra, y la oposición presentó. Y de alguna manera, esto no parece un partido, esto parece, todos lo estamos convirtiendo como si fuera un partido de fútbol, esto, ¿no? Los blancos, los rojos, Barça, Madrid, esto no funciona así, ¿me entiendes? Aquí tenemos que ir de la mano, o sea, el equipo de gobierno con la oposición tenemos que ir de la mano. Es una situación extrema, es una pandemia, lógicamente nos afecta a todos, pero caramba, es que no se puede votar con esa frialdad 11 personas no a exonerar unos impuestos. Hay que argumentar, y no me vale que me argumenten que es que de dónde van a sacar el dinero y de dónde lo sacamos nosotros cuando no tenemos. ¿De dónde lo tenemos que sacar? Lo reinventamos. Hemos hecho pedir hijos, préstamos, ayudas. Todos nos hemos dado la vida para mantener a flote nuestros negocios y sobre todo para mantener a nuestros trabajadores. No os olvidemos que detrás de nosotros, que somos los grandes olvidados, que somos autónomos, está en familia detrás, que también llevamos el lastre. Y no puede ser que una votación tan que el argumento en el próximo pleno fue de dónde van a sacar ese dinero. Oye, sácalo de donde ustedes quieran. ¿Me entiendes? No se han hecho fiestas, no se va a hacer carnaval, no se va a hacer Reyes Magos, no se va a hacer un montón de cosas. Yo creo que hay recursos. Y para eso están allí, para pensar. Yo no estoy para pensar por ellos. Ellos cobran cada vez, y el que menos cobra, claro, unos 5.000 euros al año, y me parece muy bien. No voy a entrar en el sueldo de cada uno, pero que por lo menos hagan su trabajo, y que se busquen la vida, y que sean ellos los que tienen que sacar. Son las cosas que quiero también puntualizar. O sea,
y que se pongan un poco en nuestra postura, que si ellos les quitan dos meses las nóminas y se obligan a pagar los IBIs y todo como todo contribuyente normal, ¿de dónde lo sacarían? ¿De dónde? Que se pongan un poco en nuestra situación, ¿vale? Que tenemos que seguir pagando con cero ingresos. O sea,
sí.
Que se pongan en nuestra postura, de decir, si yo un mes o dos no cobro, pero tengo que darle de comer a mis hijos, ¿de dónde saco el dinero para pagar y darle de comer a mis hijos? Que ellos se pongan un poco en nuestra postura y nos escuchen y que se sienten a hablar con nosotros y miren de si, intentarlo, por lo menos, intentar de decir, bueno, si nos hemos ahorrado en la fiesta mayor X, ¿dónde ha ido? Nosotros lo que también nos gustaría saber es dónde ha ido a parar el dinero del Festiweb. No se ha hecho fiesta mayor, no se ha hecho fiesta de barrios, no se han hecho. Es más, la comisión de barrios no cobró las ayudas del ayuntamiento, casi ninguna, excepto una, tengo entendido. Se devolvió el dinero al ayuntamiento. Todo ese dinero, fiesta de bicicleta, vamos, muchísimas fiestas que alguien vendrá en que se han anulado este año, las partidas de ese dinero para fiestas ya estaban, y ese dinero ya estaba y no sabemos dónde ha ido a parar. No nos pueden decir, no tenemos dinero, que hay mucho dinero que se han ahorrado. Sí que ha habido gastos en materiales y tal, lo entendemos. Esos gastos también los hemos tenido nosotros. En geles, mascarillas, mamparas, todos también los hemos tenido y nos hemos adaptado. Pero no creo que el gasto, o sea, el nivel de ahorro que han tenido en fiestas, se lo hayan gastado en qué.
Bueno, el problema que pasa, Jessica, y en esto, a ver, el presupuesto del Ayuntamiento de Vendrell, aproximadamente hablamos de 60 millones de euros. Ahora, como hablamos de millones de euros, parece que no sea nada. Pero si decimos 9.000 millones de pesetas, la cosa cambia un poquito. Vamos a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo entiendo que hay cosas que nosotros estamos pidiendo, pero es la manera de cómo actúan. A mí, el grupo, la asociación, nos da molestia de la manera que están. Se esconden, no dan la cara. No más, no más que hubieran venido, oye, se hubieran puesto en contacto con nosotros. Oye, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a mirar, vamos a dialogar. Dani.
Sí, es verdad. Yo es que a todo lo dicho por el compañero Yanka, es que es todo correcto. O sea, es que no hay nada más que decir realmente. Si es que no la cosa está así, Sí. Las ayudas, lo que ellos ahora mismo, el ayuntamiento debería manifestarse de alguna manera. Nosotros vamos a intentarlo. Pues de buenas maneras, como hasta el momento lo hemos hecho, pero llegará un punto de que la gente realmente está muy, muy, muy cabreada y los nervios, llegará un momento que se perderán.
Perquè, una pregunta. Ai, perdona, Dani. L'Ajuntament o vosaltres heu anat a parlar, o ha hagut algun contacte en el que directament s'us hagi dit no, o un estudiarem a veure si és viable?
Hubo una reunió antes de la primera movilització. Sergio, el chico del NIU, Dani y yo fuimos a hablar con Kene directamente, nos atendió y nos dijo que sus puertas están abiertas, que iba a intentar estudiar una segunda ayuda solo para restauración. Se quedó nuestros teléfonos para estar en contacto y tener, según él dijo, fil directa, ¿vale? Porque era más rápido, y hasta hoy no nos ha llamado más. O sea, se quedó ahí en la primera reunión. Hubo la primera movilización, bajó al ayuntamiento como si fuera a nivel de apoyo, que eso fue un gran cabreo también, porque él ya había votado que no. Lo que pasa es que no se había filtrado el vídeo y nosotros no lo sabíamos, y en ningún momento se dirigió a nosotros. Uno por otro pensábamos que es que había hablado con uno o con el otro, luego nos dimos cuenta que en ningún momento se dirigió a nosotros. O sea, ni nos ha llamado ni se ha dirigido la movilización, estuvo a nivel apoyo cuando él había votado que no. El cabreo es nuestro cuando se filtra el vídeo de que ya se había votado que no a las ayudas solicitadas por la oposición. O sea, bajaste a reírte de nosotros, es lo que entendimos realmente.
Sí, sí, sí.
Y el grupo está muy cabreado, no nosotros. Tenemos un grupo detrás de 100, 110 bares.
Sí, 115 bares.
Que están muy cabreados, los hemos tenido que frenar bastante porque, bueno, el pronto fue, la verdad, y entendible. El cabreo fue muy gordo porque parecía que se estaba riendo de nosotros. O sea, vienes a apoyarnos cuando has votado que no y encima no te diriges a nosotros. Después de la segunda movilización tienes nuestros teléfonos y no nos llamas. O sea, tampoco sabemos si quiere negociar o no. Buscamos un diálogo que no sabemos si tenemos por parte del ayuntamiento.
Perquè, clar, parlem de 115 bars i restaurants al Vendrell, però d'alguns ja no han aixecat persiana o no podran aixecar persiana en breu.
Bueno, creemos bueno, ahí creo que dos en sí, el bar El Mordisco y el restaurante el Forno, la pizzería. Bueno, en principio, pero... de momento estos, pero sí que es verdad que hay mucha más gente afectada que, bueno, pues que se lo está replanteando. Hay muchos que se lo están replanteando porque ahora mismo, tal como está la situación, pues no les sale rentable ni abrir para servir café con leches o bocadillos para llevar o para hacer menús para llevar. Es que por la situación a lo mejor de la situación del restaurante, que no estás en un sitio de paso, nosotros pues, estamos en el centro y aún nos puede salvar un poquito, pero es que hay muchos restaurantes que en la situación, la verdad es que la tienen muy complicada, tienen muchísimo, muy, muy complicada.
Bueno, así y compañeros que, bueno, compañeros que no han llegado ni a inaugurar, porque inauguraban las semanas que nos han cerrado.
Justamente.
Pero esos impuestos de apertura sí que los han cobrado, cuando no han llegado ni a abrir.
Clar, jo ara pregunto, la situació avui, dijous, se desencallarà o no? Perquè, de fet, la mobilització de l'hostaleria a Barcelona, amb grans xefs que tothom coneixem, estan pressionant molt el govern, però teniu por de realment que avui tornin a dir 15 dies més i ja portareu un mes i mig tancats o servint cafès, que no és rentable, ja ho sabem, però encara i així fent l'esforç de que os tinguin en compte. ¿Teniu por d'això?
Con todos los respetos, agradecemos a los compañeros que también, pues, por renombre, nos han dado... Lo que hacen esta gente es dar... O sea, por lo menos los escuchan, porque tienen renombre. Bueno, el resultado, ojalá todo sume, ¿no? Lo que pasa es que al final lo que nos encontramos es en un desamparo generalizado. Vamos por partes. Municipalmente no los escuchan. A nivel nacional es un despitote porque cada provincia, cada comunidad ha hecho lo que le da la gana, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en Cataluña, donde nos han dicho que por real decreto y ahora por otra parte ya de lo que corresponde a la sanidad, porque también son culpables de lo que nos pasa. Yo estoy pidiendo a que mi ayuntamiento me ayude, pero al fin y al cabo todo viene también de unas ordenanzas de la sanidad. No nos olvidemos de ese tema, ¿vale? Que por real decreto dije, nos vamos a hacer los bares y restaurantes por el tema de la comedia. Muy bien, si todo lo tenemos muy claro, la salud ante todo. Pero, oye, no es el foco, ha demostrado que no es el foco, no es el problema. Pero a más vamos más adelante. O sea, me parece muy bien, la salud por encima de todo. Y la economía también tiene que ir, porque va ligada. Yo puedo estar en mi casa, puedo estar protegiéndome, pero si no tengo para comer, ¿qué carajo voy a hacer? Entonces, desesperarme, problemas psicológicos, todos los problemas que pueden conllevar. Bien, en otros países han hecho muy fácil. Alemania, ¿por qué no se reivindica la gente en Alemania y protesta? ¿Por qué? Porque le están dando 75% de lo que facturan el año pasado. Entonces la gente está en su casa tranquila y expectante y encima... pero oiga, usted me está diciendo que yo cumpla los órdenes. ¿Y a cambio de qué? ¿De qué vivo? ¿Me entiende? Y cuando además es que se ha demostrado de que no tiene nada que ver. Oye, ha habido bancos, los bancos, que ha sido ese gran monstruo de la historia. Oye, se han venido a abonar, a condonar las hipotecas o a pagar los intereses durante 8 o 9 meses. Empresas de telefonía, 3 o 4 de lo mismo. O sea, y aquí es que nada de nada. Esto lo hace reír. Y ahora esto sí que lo tengo que reivindicar. Porque lo de las ayudas de los 2.000 famosos euros a autónomos, 2.500, es una falta de respeto a la ciudadanía y a todos los autónomos y toda la gente que trabaja. Es una falta de respeto. O sea, el cachondeo que han llevado con el tema este. Es que llega un momento que te... ¿Cómo queréis que nos irrite? ¿Y cómo queréis que nos perdamos las formas? Porque hay momentos que nos están dando por todos lados.
Bueno, yo creo que sí que es verdad que hasta el momento la gente se está comportando de una manera bárbara. O sea, estamos acatando todo lo que nos ordenan, vamos, al 100% a rajatabla. Pero sí que es verdad que es un cachondeo porque... De alguna manera, yo no sé si esta gente, si estos que están ahí arriba en el poder gobernando, se ponen realmente en la piel de nosotros, ¿no? O sea, te da la sensación de que no tienen, vamos, ni la potera idea de lo que es sufrir, ¿no? Sufrir. Son muchas familias detrás.
Perdoneu-me que el temps ja sabeu que la ràdio és or i jo us agraeixo moltíssim que hagueu volgut entrar a explicar-nos aquest malestar i esperem que la resolució d'això d'avui sigui positiva, que pugueu tornar a obrir i, per tant, moure un altre cop l'economia I només que em queda donar-vos les gràcies, Giancarlo, del restaurant Don Vito de Sant Salvador, Jessica d'Altas i Dani de la fàbrica del Pernil. Mil gràcies i esperem que tot arribi a bon port.
Gràcies a vosaltres.
Va, merci.
Voz y eco de lo que estamos transmitiendo. Estar agradecidos nosotros.
Ara passa un minut de 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un primer repàs a les notícies del Penedès dins del Penedès en xarxa i us comentem, per exemple, que les associacions empresarials del Penedès insten a sumar esforços en el desenvolupament del nou pla territorial parcial. La Unió Empresarial de l'Anoia i la Federació Empresarial de Gran Penedès han optat per anar a la una i han fet una crida per sumar esforços en el desenvolupament del nou pla territorial parcial del Penedès. En roda de premsa, els presidents de les dues patronals han presentat un manifest conjunt on posen l'accent en la necessitat del nou pla, diuen, per garantir l'ecosistema empresarial, el benestar dels treballadors i perquè les comarques siguin competitives per viure i treballar-hi. Els col·lectius empresarials han posat les bases de quins han de ser els objectius del nou planejament, que actualment es troba en el ple procés participatiu per la seva elaboració. D'una banda, han explicat, ha de buscar l'equilibri entre el desenvolupament de noves àrees industrials i empresarials pel creixement ordenat, sostenible i respectuós de l'activitat empresarial en harmonia amb l'entorn i l'activitat existent. També consideren que ha de servir per impulsar l'activitat econòmica i comportar una millora de les infraestructures i les comunicacions a la vegueria. D'altra banda, hem de dir-vos que una persona ha mort i dues han quedat ferides greus en un accident aquest matí a la Nacional 340 a l'alçada de Subirats. Un turisme ha sortit de la calçada i ha bolcat aquest matí a la carretera Nacional 340 al terme municipal de Subirats. L'acompanyant de darrere ha mort i el conductor i l'acompanyant de davant han tingut ferides greus. L'accident s'ha produït abans de les 7 del matí al punt quilomètric 1224. Ara hi ha pas alternatiu a la via i retencions, mentre s'estan fent les tasques de retirada del vehicle accidentat. D'altra banda, s'entrevista la gent gran de més de 80 anys a Olèrdola per difondre i oferir els serveis socials. A través del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, durant el mes d'octubre, s'han realitzat entrevistes personalitzades al col·lectiu de veïns d'Olèrdola que tenen més de 80 anys. Tal i com confirmava la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, Anna Boada, es van fer 33 entrevistes que van permetre difondre entre aquest col·lectiu els serveis que ofereixen els serveis socials municipals d'Olèrdola i detectar les necessitats de la gent gran. Boada apuntava que entre la gent gran del municipi de més de 80 anys existeixen realitats diverses, persones que han arribat ben fortes a aquesta edat i d'altres amb necessitats de serveis d'atenció. La regidora subratllava que les entrevistes han estat un canal de comunicació directa que ha permès difondre entre aquest col·lectiu que a Olèrdola es disposa d'uns serveis socials municipals, ben a prop seu, prestats directament per l'Ajuntament. I l'Ajuntament de l'Arboç organitza un escape room virtual gratuït per als joves. L'Ajuntament de l'Arboç, a través de la Regidoria de Joventut, organitza un escape room gratuït per joves el proper dia 28 de novembre a les 7 de la tarda. S'hi pot participar en grups de 3 o 4 persones a partir dels 12 anys i cadascun dels membres del grup ha d'estar connectat a internet a través d'ordinador o tablet. Important destacar que no serveix el mòbil en aquest joc. A causa de la pandèmia, les activitats amb els joves s'han vist molt limitades. Per això, des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Arboç, s'ha buscat fer una activitat participativa amb els joves i que els pugui ser d'interès. I a causa de la situació, s'ha optat per aquest format telemàtic. Tothom que vulgui participar-hi s'ha d'inscriure a través del correu electrònic.
Passen 7 minuts de 9:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Arrenquem el Directament Jove, aquest espai, aquesta secció quinzenal on us acostem l'actualitat juvenil. Una secció que coordina la Núria Mallofré del CIAJ, el Servei d'Informació i Assessorament per a Joves. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
I avui la Núria ve acompanyada de la Judit Guas, dinamitzadora de l'espai jove La Nau de Vilafranca. Bon dia, Judit.
Molt bon dia, què tal?
Tenim representants de dos serveis, el CIEJ d'una banda i la nau de l'altra, que ara mateix tenen la persiana baixada, oi, noies?
Sí, en aquest cas, durant uns dies, per la situació en què estem vivint i també per les recomanacions que s'estaven fent dels serveis, doncs hem tancat portes. Tancat portes vol dir tancar la porta, però no fer l'atenció com l'estem fent, no? Perquè el que és l'atenció és el CIEJ i també és l'Espai Jove a la Nau, que ens explica la Judit, doncs la continuem fent per via telefònica, correu electrònic, per WhatsApp i per també des del CIEJ per videoconferències. Això és el que estem fent aquesta quinzena, però també esperant a veure com va avui, quines propostes i quines normes tenim els propers 15 dies, però en principi, almenys per part del CIEJ, la voluntat seria que a partir de dilluns tornem a reobrir la porta, en aquest cas atenció directa al carrer de la Fruita número 13. Evidentment, sempre diem en cita prèvia, se'ns contacta abans prèviament i busquem un dia i hora per fer aquella atenció a nivell informatiu d'orientació o assessorament.
Baixen les consultes, Núria, quan baixeu persiana i han de ser telemàtiques, es nota?
És diferent perquè també hem de dir que demanem que siguin cita prèvia, però sempre hi ha el perfil de persona jove que ve al CIEJ directament, perquè en aquest moment té una necessitat i ve directament al CIEJ, i si en aquest moment doncs podem atendre, també fem una cita directa en aquest cas, no? Sí que és veritat que ara el mes de novembre, a partir d'octubre-novembre, les demandes del CIEJ són més baixes. El setembre és un mes que
la bogeria, dient, no?
Entre les beques i persones que o s'han de matricular als estudis o que s'han quedat sense plaça, és més una bogeria, no? En canvi, sobretot el novembre, és un mes que podríem dir que és una mica més tranquil a nivell de demandes. Per això, aquests dies que estem fent aquesta atenció diferent, la intentem fer igual, evidentment, de bé, però és diferent, sí que és veritat que la demanda és més baixa.
Però en principi la idea és dilluns recuperar normalitat i aixecar aquesta persiana al carrer de la Fruita.
Sí, en aquest cas sí, a no ser que avui hi hagi unes noves restriccions, unes noves recomanacions, però la idea a partir de dilluns, des del CIEJ, és obrir de nou l'oficina amb atenció directa.
Demà farà també 15 dies que la nau va baixar persiana, va tancar l'equipament i això va obligar a reformular sobretot l'activitat.
Sí, efectivament. Tal i com ha dit la Núria, nosaltres també tenim la porta tancada o la persiana tancada del que és la part presencial, però hem seguit actives, sobretot per les xarxes socials i també doncs, de tota l'atenció telefònica, e-mail i tot el que els joves doncs, puguin necessitar en aquest cas.
Part d'aquesta activitat, d'aquesta formació, ja es feia telemàticament. Havíeu començat la tardor amb un model híbrid, que s'ha pogut salvar de l'activitat presencial i la resta suposo que s'ha mantingut i no ha vist cap alteració.
Sí, una mica, bueno, el que és la part normal que nosaltres doncs, havíem plantejat, no?, per aquest trimestre, doncs teníem diverses coses, des de tota la programació de tardor, ja vam plantejar un format híbrid per si, no?, una mica en aquest cas passava doncs, que havíem d'adaptar el que és la programació, però sí que, per exemple, vam obrir la part de l'espai de trobada que, com un punt d'estudi presencial allà, i tota la part de sessió d'espais també la vam començar doncs, a fer, i aquests dos aspectes sí que han quedat doncs, tocats i una mica posposats per quan pugui tornar una mica la normalitat o seminormalitat, no? El que sí que hem pogut adaptar és diverses activitats de la programació de tardor i també la programació de Happy Fridays. Nosaltres els Happy Fridays va ser unes activitats d'oci i d'entreteniment que a poder ser l'ideal és poder-ho fer presencial perquè és el moment on tenim doncs, molt de contacte amb els joves i bueno, fem una mica més de vincle, però no ho hem volgut deixar de fer perquè creiem que els joves tenen dret a tenir doncs, entreteniment i oci i ho hem volgut adaptar tot allò que ha sigut possible de manera virtual, a fer-ho a través de les xarxes, dinamitzant doncs, des de jocs, preguntes o fins i tot fer alguna cosa en directe.
D'aquestes activitats que heu pogut adaptar, què destacaries?
Bueno, pensem que hi ha coses molt interessants que s'han pogut adaptar. Per exemple, la setmana que ve, la més pròxima que se'n ve al cap és un taller de cuina, tot i que bueno, la cuina doncs, sí que és veritat que fer-ho doncs, presencialment pot guanyar bueno, una mica més de riquesa, però ho hem intentat fer de la millor manera possible, el més dinàmic possible, i es plantejarà doncs, de fer arribar els ingredients abans a tota aquella gent que s'hagi apuntat, i en directe doncs, fer-ho juntament amb la formadora o dinamitzadora i que es puguin preguntar tots aquells dubtes. Bueno, una mica és fer el màxim possible igual que podria ser a la realitat, però cadascú doncs, a casa seva.
Als joves no els costa aquest salt virtual?
La veritat és que no. Podem dir que, de fet, hem arribat potser a un jove que presencialment costava una mica més, pel que sigui, pel dia a dia, per, bueno, cadascú doncs té les seves coses, i notem que podem arribar una mica més a diferents perfils, tot i que la nostra idea, com sempre, és que si realment se senten còmodes i els agrada doncs, les coses que fem i tot, doncs puguin realment venir a veure la nau, a veure l'espai, a veure les altres coses que també oferim, que són moltes, no?
Aquelles activitats que s'han hagut d'ajornar durant aquests 15 dies, la intenció és reprogramar-les, quan sí. Tingueu alguna certesa sobre cap on anem.
Exacte, totes aquelles que no ha sigut possible adaptar-les virtualment, la idea és bueno, esperar una mica aquestes noves notícies, no? Sigui doncs, de restriccions, sigui més o menys, i veure si es poden posposar per ara, abans de desembre, o si ja les hem de deixar per al trimestre següent.
Hi ha tota una activitat més de caràcter formatiu que ja havíeu dissenyat online. Com està funcionant?
Sí, efectivament. Li vam posar una mica el nom, va néixer, no?, al primer confinament, podríem dir, que és la nau virtual, i hi ha tot tipus d'activitats, com tu molt bé has dit, formacions o activitats en línia, com poden ser doncs, temes de competències digitals, ho hem volgut adaptar molt a la realitat, no?, a la busca de feina, als temes de, bueno, temes que realment poden interessar doncs, als joves. Molt també, com vam comentar fa 15 dies que vam venir també aquí amb vosaltres, activitats relacionades amb el benestar personal, com poden ser el mind map de gestió de conflictes, també s'ha adaptat virtualment i pensem que pot sortir molt bé. Després xerrades sobre consum, sobre hàbits saludables, sobre bueno, una mica doncs, tota aquesta part que creiem que és necessària de tractar-la en aquest moment.
On trobarem tota la informació i les explicacions de les activitats que estan pendents de reassignar data, aquelles que s'han pogut transformar telemàticament i aquelles que ja estaven previstes així i continuen?
Doncs bé, la informació sempre la tenim a la web de joventut.vilafranca.cat i també a les xarxes socials, sobretot hem estat sempre i estem ara molt, molt actives a Instagram, a Facebook, de Joventut Vilafranca també, i bé, allà és on sempre expliquem totes les novetats que fem.
Hi ha feedback? Els joves us diuen com se senten, què passa ara que tanquem, ara que reobrim?
Sí, la veritat és que sí, hi ha joves doncs, que truquen, que pregunten, sobretot doncs, amb el tema de cessió d'espais, però com hem dit, creiem que el fet d'haver desenvolupat algunes activitats noves, no?, que han nascut ara doncs, amb aquest confinament o amb aquesta realitat que tenim ara, doncs hem aconseguit nou feedback. I de fet, així com a primícia, la setmana que ve comencem un nou projecte que ens fa molta il·lusió, que es diu la Nauseta, i bueno, farem una petita prova, una primera acció de moment per les xarxes socials, que està relacionat doncs, amb els joves, amb aquesta cultura digital, i veient una mica com influeix aquesta cultura a les seves vides, no? Quins usos en fan, quins no, quines coses podrien millorar. Bueno, una mica creiem que podem enganxar-los bé per aquí i que els hi pot interessar molt.
Serà com una enquesta, voleu saber què n'opinen?
Seran diferents accions, des d'enquestes, preguntes a través de l'Instagram Stories, que això funciona molt, ho hem vist molt bé amb un projecte que tenim relacionat amb la sexualitat, que es diu la Nou Sex. La veritat és que estem molt, molt contentes del feedback que està venint. Sembla doncs, que els interessa i que el fet de bueno, apretar doncs, diferents opcions o posar sí o no, o això els hi costa poc i els interessa. Per tant, de moment, com que ens ha sortit bé, intentarem adaptar una mica aquest format amb aquest nou projecte de la Nauseta i veurem si doncs, presencialment sembla que està interessant i doncs, tot plegat, intentarem fer algunes accions una mica més desenvolupades presencials, a veure si també es pot fer.
Clar, quan recupereu normalitat entre cometes, s'haurà de mantenir aquest equilibri, no?, entre aquests joves i aquestes activitats que motiven més online virtualment i recuperar la presència del jove a l'espai, a l'equipament.
Totalment, sí. Nosaltres sempre ho hem dit. La nau virtual ha nascut per quedar-se i creiem que és un bon camí, és una bona manera de tenir també contacte amb aquests joves, però nosaltres creiem que podem donar molt més també doncs, presencialment, així que intentarem que quan torni aquesta normalitat o seminormalitat, doncs que pugui haver-hi un bon equilibri i bé, doncs donar resposta a tots aquells joves, sigui presencial o en línia.
El CIAJ, com que és un servei d'informació juvenil, tenen força coll avall que dilluns podran reobrir. Vosaltres pendents totalment del que digui el Procicat, no?
Sí, de moment sí, estem una mica pendents d'avui, sembla que hagin de dir aquesta resolució, i veurem. De moment ja ens hem anticipat, tenim doncs, aquest pla B, aquesta alternativa a sobre de la taula, i depèn del que sigui, doncs agafarem un full o un altre.
Seguim virtuals perquè la Núria Mallofré ens vol recordar l'existència de l'Institut Obert de Catalunya, aquest centre d'estudis a distància de la Generalitat, i tota l'oferta formativa que hi trobarem.
Mm-hmm. Sí, fa justament el darrer programa de l'Espai del CIAJ vam estar parlant de la importància doncs, que tinguem un institut on podem fer estudis a distància, no? I que aquest centre, a més, ofereix dos períodes d'inscripció. No? I sobretot això, recordar, per exemple, per fer cicles formatius tant de grau mitjà, de grau superior, de formació professional, la inscripció comença demà, dia 13, fins al 24. Recordo també totes aquelles persones que tenen dubtes de com funciona la inscripció o necessiten un cop de mà des del CIAJ i per això també des de dilluns oberts ajudant aquelles persones a fer la inscripció online. Justament el dilluns ja tenim pràcticament tot el dia diferents persones que vindran al servei per poder fer aquesta matrícula.
I han demanat cita sí, per matricular-se sí, sí. A costat vostre.
Sí, en aquest cas per donar-los un cop de mà. Després, evidentment, hauran de fer els estudis a distància, els haurà de fer cadascú a casa seva. Però a vegades, quan és el primer cop que hem de fer les coses, creen dubtes. I hi ha persones que ja fa setmanes que ens havien demanat hora per ajudar-los a fer aquesta inscripció, en aquest cas, amb tot el tema de documentació, com adjuntar-la, etcètera. No? Doncs això, per cicles formatius del 13 al 24. En el cas de graduat en secundària, en principi, la inscripció estava oberta fins demà, dia 13, i s'ha ampliat fins al 18, perquè hi va haver uns problemes tècnics a la plataforma de l'IOC i ho han ampliat fins al 18 de novembre. Això per preus o graduat en secundària.
Sí, justament avui, quan he clicat IOC sí. al buscador, sí. abans no vinguéssiu, sí. m'ha sortit aquest banner sí. parlant dels problemes tècnics i de certes dificultats.
Sí, la setmana passada i part d'aquesta hi ha hagut una sèrie de problemes i entenem que per això han ampliat el que és la inscripció per graus a graduat en secundària a distància i, com deia, fins al 18. I després també aquelles persones que volen fer el batxillerat a distància o perquè ja l'han començat i volen acabar-lo perquè els hi falta algunes matèries o volen fer sencer. Sempre quan parlem d'estudis a distància a l'IOC, que és a partir dels 18 anys, això deixem-ho clar, menors de 16-18 ho poden fer, però necessiten una autorització especial, estiguin treballant, etc. Per temes de batxillerat, en aquest cas és el 19 o el 25 de novembre. Deixo dit dates, però més que res, per aquelles persones que els hi pugui sonar o que els puguin estar interessades, doncs que contactin a nosaltres i en parlarem, o vagin a la web de l'IOC, ioc.xtec.cat, i allà ja trobarem també la informació dels diferents estudis que ofereixen a distància.
Potser no és tan conegut, a l'IOC també es poden cursar idiomes.
Sí, en aquest cas també funciona com a escola oficial d'idiomes, el que passa que en aquest cas el que és la inscripció per la EOI sí que en aquest cas està tancada el 4 de novembre, però bueno, hi haurà un altre període. Que ara comentarem tot el tema també un moment, el tema d'idiomes, de treure certificats, en aquest cas els certificats oficials d'anglès, que hi ha una convocatòria extraordinària del Departament d'Educació, per anar directament als exàmens, no per fer el curs, sinó per anar directament als exàmens.
De quin nivell parlem?
En aquest cas estem parlant del nivell B1, B2 i C1 del marc europeu comú de referència per les llengües, que és el marc que emmarca el nivell de coneixements d'una llengua amb els diferents nivells, en aquest cas. I ara el Departament d'Educació justament obre una convocatòria per anar a proves lliures, no fer el curs, sinó de preparació, sinó aquelles persones que volen anar directament als exàmens per obtenir doncs, el títol, sigui un B1 o un B2, que és coneixements intermedis, o un nivell C1, que ja són coneixements avançats.
Ens dones les dates?
Sí, en aquest cas per anar als exàmens, la inscripció és del 16, i comença dilluns, del 16 al 20 de novembre, que són pocs dies, és a dir, la setmana que ve, i els exàmens es farien a principis de febrer. És a dir, que és important que a vegades, clar, tenim una inscripció no just abans dels exàmens, sinó que tenim la inscripció uns mesos abans. Per això a vegades nosaltres també avancem coses, no? Sobretot que si els exàmens són al febrer, però la inscripció justament per anar a exàmens d'anglès, en aquest cas només, que és una convocatòria extraordinària que fa el Departament d'Educació, doncs és ara del 16 al 20 de novembre.
Tot i que hi ha aquests dos mesos i escaig, sí, entre que t'inscrius, uh-huh, i t'examines, està clar que has de tenir el nivell.
Sí, has de tenir el nivell o acabar-te de preparar per tenir el nivell.
O fer un intensiu, uh-huh, molt intensiu,
si
estàs rovellat, no?, per posar-te a to.
Sí, però bé, no deixem de dir que tenir els nivells d'idiomes són importants, i és a dir, a vegades potser tenim els coneixements, però en definitiva també ens interessa tenir els certificats corresponents perquè això ens valida aquests coneixements. En aquest cas, clar, això seria convocatòria en anglès, si busquéssim altres idiomes, hi ha la convocatòria ordinària que fa el Departament d'Educació, però en aquest cas, que podíem fer de francès, alemany, de rus, d'àrab, etc., però que aquesta convocatòria ordinària es faria en aquest cas a la inscripció al mes de març per fer exàmens al mes de maig-juny. És a dir, convocatòria ordinària, on hi ha tota l'oferta d'idiomes, amb les diferents escoles oficials d'idiomes de Catalunya, i la convocatòria extraordinària és només en anglès, nivell B1, B2 i C1, en aquest cas, que justament està oberta a partir de dilluns la inscripció fins al dia 20.
Hi ha convocatòria també per proves d'accés a ensenyaments esportius?
Sí, també volia comentar-ho perquè, clar, no estem potser gaire habituats, no?, habituades a que hi hagi convocatòries de proves o d'estudis a aquest moment, que és el novembre, no? En aquest cas és el Departament d'Educació per algunes especialitats esportives, per tenir un títol de grau mitjà, grau superior, d'algunes especialitats esportives, doncs a part de tenir el requisit d'accés, que és la formació, grau mitjà, doncs la secundària, o grau superior, un nivell baixat, o proves d'accés, o un grau mitjà, en aquest cas hi ha unes proves esportives, proves físiques, depèn de cada esport, no? I en aquest cas es convoquen per algunes activitats esportives i que la inscripció està oberta ja fins al 25 de novembre. Més que res, deixat dit. Quines especialitats? Potser més les d'hivern, no? Esquí alpí, esquí de fons, muntanya mitjana, salvament i socorrisme, tot el tema de socorristes aquàtics, per exemple. És a dir, que hi ha una convocatòria en aquest cas de proves físiques per poder accedir a ensenyaments esportius.
I encara unes proves menys conegudes, les d'habilitació de personal auxiliar d'atenció a persones dependents.
Sí, aquí ja veus que avui estem parlant de coses molt diverses, però a vegades penso que és interessant que vagin sonant coses, perquè i nosaltres ens trobem al CIEG, no?, persones que estan treballant o han treballat en l'àmbit de la dependència. Per treballar en l'àmbit de la dependència, en aquest moment necessitem el títol oficial de grau mitjà, com a mínim, de sigui el de cures o cures d'infermeria o el d'atenció a persones en situació de dependència, o haver fet acreditació de competències, certificats de professionalitat, etc. No? Però hi ha també un volum de persones que tenen una experiència anterior al 2017, que aniria cap a aquesta habilitació que té en aquest moment oberta al Departament de Benestar de la Generalitat, i que, clar, tenen aquesta experiència però no en tenen això, l'habilitació per part, en aquest cas, d'un organisme públic com pot ser la Generalitat, no? I com deia, doncs, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat té oberta fins al dia 12 de desembre, per això també una mica deixat dit, la possibilitat d'aquelles persones que han treballat o treballen, però també tenen l'experiència abans del 2007 en l'àmbit de la dependència, sigui amb institucions socials, és a dir, residència, o sigui en atenció directa al que seria en família, doncs que puguin demanar aquesta habilitació. És una habilitació temporal, però almenys els servirà per continuar fent aquesta feina o per poder fer aquesta feina si en aquest moment no l'estan fent.
Núria, com dius, avui has estat molt eclèctica, hem parlat, sí, de molts estudis diferents amb el denominador comú, que es fan a distància. Recorda'ns la manera de demanar cita prèvia al CIAG per qualsevol dubte, uh-huh, o per si els cal ajuda.
Uh-huh. En aquest cas, a través del nostre telèfon, el 93-892-2020, a través del nostre correu, ciaix@vilafranca.org, o també es pot demanar cita prèvia per fer-ho. En aquests moments ho estem fent per videoconferència aquests dies, però presencialment, també, evidentment, esperem, a partir de la setmana que ve, doncs a través d'internet, bueno, és un enllaç, que és ja.cat/citaprèvia-ciaix. I a partir d'aquí, doncs, demanar cita, dia i hora, per veure'ns i parlar d'aquests dubtes que té aquesta persona.
I si no, d'aquí 15 dies seguim posant-vos al dia de tota aquesta actualitat jove. Núria Mallofré i Judit Guas, moltes gràcies i bon final de setmana.
Molt bé, gràcies, bon
dia. A vosaltres.
Oh, in a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make it clear.
Amb els Pet Shop Boys i aquest Alone Again, Sol de nou, arribarem a les 10, connectarem amb les notícies, farem una breu pausa publicitària i seguirem parlant del gran recapte d'aliments que comença dilluns vinent.
No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday, I was cheerful, bright and gay, looking forward to, well, who wouldn't do, the role I was about to play, but as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.